Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Ja ho avançàvem ahir arran d'una notícia publicada al Punt Diari. Els regidors del PSC de Lloret no confien en el seu portaveu Francisco Pastor i demanen al partit que el rellevi. Molt bon dia a tothom. Doncs ja ho explicàvem ahir als serveis informatius. Hi ha malestar en el PSC de Lloret de Mar. 4 dels 5 regidors volen una manera de fer diferent a la de Francisco Pastor. 4 dels 5 vol dir tots els regidors, perquè el cinquè seria el mateix Francisco Pastor. Aquests 4 regidors es desmarquen del cap de llista a l'hora de treballar. Pretenen seguir el grup municipal del PSC mantenint l'equip de govern amb Junts per Lloret. Francisco Pastor, per la seva banda, reconeix que hi ha un problema i afirma que li han arribat les crítiques per part dels seus companys, que són Lara Torres, Cristian Fernández, Arantxa Jiménez i Eduardo López. I afegeix, però, que és una qüestió recent, de fa pocs dies, que s'ha de solucionar, diu, en l'àmbit intern. Amb tot, Pastor no preveu canvis, tal com demanen la resta de regidors del PSC de Lloret. Escoltarem les seves declaracions d'aquí a una estona, declaracions fetes al programa Sense Pressa de la ràdio, i després entrevistarem Òscar Aparicio, secretari de Política Municipal al PSC de les comarques de Girona, que ja avancem que en un comunicat han anunciat des del PSC de Girona que donen ple suport a Francisco Pastor. Veurem quin és el posicionament exacte del partit parlant amb Òscar Aparicio. Obrim així aquest dimecres 11 de març. Molt bon dia a tothom, benvinguts una setmana més a la ràdio de Lloret de Mar, i coneixem ara la resta de contingut del Bon Dia Bon del Bon Dia Bon Hora. Amb en Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Ciutadans presenta esmenes als pressupostos de la Generalitat sobre Lloret. Demana finançament per construir un nou institut, posar al dia el material del CAP i disminuir la llista d'espera a l'atenció primària. Ho comentarem amb Jean Castel, diputat de Ciutadans per Girona. Els Encantats s'han endut el tercer premi a la Rua de Tossa, a més del guardó de la votació popular en línia. Estan molt contents i els escoltarem en el programa d'avui. Sabrem detalls del còmic feminista que ha publicat Lloret en Comú a motiu del 8 de març. La idea va sorgir de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de Sevilla. La il·lustradora és Raquel García, amb qui parlarem. I també ho farem sobre el cicle Lloret Radical Poesia, que comença aquest dissabte amb Marta Pessarrodona. Enguany, totes les participants són dones poeteses i rapsodes. En parlarem amb la impulsora Neus Dalmau i amb Marina Nicolàs, la regidora de la biblioteca. I com a notícia d'última hora, informar que el Club Hoquei Lloret ha decidit ajornar la celebració del 50è aniversari que tenia prevista per aquest diumenge. La Junta Directiva ha pres la decisió arran de les mesures de prevenció de contagi i les recomanacions que han fet les administracions arran, com no, de l'expansió del coronavirus.
Doncs fets tots aquests apunts, ens hi posem perquè tenim feina per davant, i a més també us volem oferir la previsió del temps. Sembla que tornem a temperatures agradables, a un increment d'aquestes temperatures. Escoltarem en Miquel Bernis i també farem un repàs a l'actualitat general mirant què diuen els diaris. A la producció, un dia més, Rosa Giral, Moisés García i també Eduard Lanzas, i aquí en directe hi som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Doncs ho dèiem, ara volem dedicar-nos a la previsió del temps. Són les 8 i 4 i en Miquel Bernis ja està a punt amb tots els detalls. Miquel, tu mateix, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dimecres ha començat amb un cel bàsicament serè i amb temperatures similars a les d'ahir. Avui esperem que la temperatura no variï gaire a prop de la costa, ambient molt suau, però amb màximes de 17-18 graus, mentre la temperatura es dispararà més clarament a l'interior de la selva i de les comarques de Girona, on les màximes superaran amb facilitat els 20 graus. Ambient, per tant, bastant primaveral el d'aquest dimecres. També aquest dijous la temperatura serà alta, fins i tot encara una mica més que no pas avui, i en tot cas de cara a divendres i al cap de setmana s'anirà normalitzant la temperatura, però no esperem que arribi tampoc cap situació de fred destacable. Pel que fa a l'estat del cel, avui el sol predominarà, com dèiem, possibilitat d'algun núvol baix poc important, però en general els núvols seran escassos. demà i divendres, però sí que arriben sistemes frontals que poden fer augmentar més els núvols. Mantindran el cel més variable, cel enterbolit per núvols alts i mitjancs en general. Difícilment arribarà a ploure ni aquest dijous ni aquest divendres, però sí que començarem també el cap de setmana encara amb aquest panorama una mica variable. El cap de setmana tampoc és probable que arribin pluges, hi ha més incertesa, però de cara a l'inici de la setmana que ve, al voltant de dilluns, és més probable que tinguem una situació de pluges bastant extenses a Catalunya, tot i que ara mateix les probabilitats que arribi a ploure amb ganes són més altes cap a l'oest i cap al sud, més que no pas en comarques de Girona. Encara insistim que la incertesa és alta i és difícil saber si realment arribarà a ploure amb certes ganes a l'inici de la setmana que ve. Ho anirem seguint. Pel que fa a les temperatures, sembla que aquest canvi de temps farà retornar una mica l'ambient més de finals d'hivern, però sense que tampoc el termòmetre baixi especialment.
Doncs moltes gràcies, Miquel. I si ens fixem en la situació ara mateix, segons l'Estació Meteorològica de Protecció Civil, al barri del Rieral, la caserna de la policia local, perquè us situeu, allà hi tenim una temperatura de 7 graus i mig i la humitat al 94%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs ara toca posar-nos al dia, fent un cop d'ull al que diuen les primeres pàgines dels diferents diaris. I ja ho sabeu, comencem sempre amb els de proximitat, tot i que avui un dia més, i sembla que en tenim per dies, el coronavirus torna a ser el claríssim protagonista. En el punt avui llegim un titular ben gros que diu Pla de xoc, amb un fons totalment blanc, mostra diferents línies d'aquest pla de xoc, com per exemple que s'han suspès tots els vols des d'Itàlia fins al 25 de març. Tots els grans esdeveniments esportius seran a porta tancada. Aturats tots els viatges del programa Inserso. Suspeses les activitats extraescolars amb nens de diversos centres. Anul·lades les proves mèdiques no urgents. Suspeses les pràctiques d'estudiants en hospitals i empreses. Ampliació al 112 del telèfon d'urgència mèdica a més del 061. Recomanació de reduir les visites a residències i casals d'avis. Pla de contingència per si es dispara el nombre de casos i espectacles i museus pendents de les recomanacions oficials. És el que destaca el punt avui, mentre que el diari de Girona mostra una portada més habitual, però també destaquen el tema del coronavirus, i el que diu és que el Trueta i el Santa Caterina de Girona limiten les visites als malalts. Els dos grans hospitals gironins no hi deixaran accedir més d'un familiar per pacient com a mesura preventiva contra el coronavirus. El sindicat reclama poder fer el test i Salut ho estudia. També es fa ressò que s'han suspès els vols d'Itàlia cap a Espanya i els viatges de l'Imserso, que el nombre d'infectats s'apropa als 1.650, 124 a Catalunya, i el de morts ascendeix a 36. També explica el diari de Girona que les baixes seran considerades com a malaltia professional en el cas de les persones aïllades. Recordem que en un principi es va dir que aquestes persones no cobrarien el sou mentre estiguessin aïllades. Finalment s'ha rectificat i seran considerades baixes. Cobraran, però com si fos una baixa laboral. També en plan esportiu, tots els partits es jugaran a porta tancada durant dues setmanes. Per tant, el Girona Racing es disputarà a Montilivi sense públic el diumenge 22. I en plan econòmic, l'IBEX cau un altre 3,21% i torna a nivells de setembre del 2012. També es fa ressò el diari de Girona amb una fotografia de la psicosi en alguns supermercats de Madrid, on s'hi veuen les prestatgeries completament buides, arrasades per por que hi hagi aquest confinament i que ens haguem de quedar a casa uns quants dies. D'altra banda, hi ha altres titulars en aquestes portades. Per exemple, el diari El Punt es fa ressò que Teresa Jordà assumirà de moment la Conselleria d'Exteriors. Esquerra Republicana ha de proposar un nom per substituir el dimissionari Alfred Bosch. Per la seva banda, Turull ja exerceix d'advocat a Terrassa. És l'últim dels presos polítics de l'1 d'octubre que surt unes hores de la presó. En plana cultural o de societat, Creu de Sant Jordi pel Germán Roca. El govern català ha distingit també el filòleg i ex-rector de la UDG, Pep Nadal. Aquesta notícia també la llegim al diari de Girona, amb aquests dos noms destacats, el del Germán Roca i el de Pep Nadal, tot i que hi ha moltes més creus de Sant Jordi. I en el diari de Girona també hi llegim que les famílies reclamen per escrit als consells la gestió dels menjadors escolars, que les comarques gironines perden 2.500 autònoms des de principi del 2019 i que Vilafant acorda amb Adif ampliar l'aparcament de l'estació del tren d'alta velocitat.
Doncs la resta de titulars també en relació al coronavirus i a aquesta crisi sanitària. El País destaca que Sánchez anuncia setmanes difícils i ajuts a famílies i empreses. El periòdico obre dient setmanes dures contra el coronavirus. La Razón, el titular, malalts de pànic. El diari Ara, els hospitals es preparen per a una allau de pacients. L'ABC, Espanya en pausa. El Mundo, Europa promet 25.000 milions contra la tempesta del coronavirus. I La Vanguardia, la Unió Europea activa un pla de xoc immediat de 7.500 milions.
I alerta amb les informacions que rebeu entorn al coronavirus, sisplau, perquè corren moltes fake news.
Aquest dimarts s'ha fet un pas més amb la difusió de notícies falses, suplementant també mitjans de comunicació. És el cas de la difusió d'imatges falses de tuits inexistents del 324.
Per això cal sempre contrastar la informació que rebem amb els comptes oficials dels mitjans de comunicació. I seguim ara amb més notícies en un altre àmbit. Deixem de banda el coronavirus. Almenys un mort en l'explosió en una empresa química al barri de la Verneda, a Barcelona, tocant amb Sant Adrià del Besòs.
A més, hi ha una persona desapareguda i 19 més que han resultat afectades de diversa consideració.
En plana econòmica, els preus dels pisos van baixar el quart trimestre de l'any passat i moderen la pujada anual.
L'habitatge de segona mà ha baixat un 0,7% l'últim trimestre del 2019 i confirma una desacceleració dels preus.
Tot i així, encara hauria de baixar més la cosa, a veure com evoluciona. En plana cultural, ja ho veiem, a banda del Germán Roca, volem destacar que també ha rebut la Creu de Sant Jordi l'associació Recull de Blanes.
Ha estat pel centenari de la revista Recull per la creació dels premis literaris Recull, que han estat i són encara un referent en el panorama cultural del país.
I és que en total hi ha 15 entitats i 30 personalitats guardonades amb la Creu de Sant Jordi 2020. Unes Creus de Sant Jordi que arriben en un moment en què, recordem, el món de la cultura uneix forces per demanar el 2% del pressupost.
Aquesta setmana s'ha organitzat el primer gran acte de la plataforma Actua Cultura a Barcelona i ha plegat a representants de diferents àmbits, entre els que destaquen Josep Maria Pou, Joan Pera, Vicky Penya, Rafael Nadal o Isona Passola.
També en l'àmbit cultural dic que Led Zeppelin no va plagiar la mítica Stairway to Heaven.
Així ho ha decidit un tribunal dels Estats Units davant la denúncia de Spirit, que al·legava que els acords inicials de la cançó són semblants als d'un tema seu.
I en plana esportiva, ja ho hem dit, tots els partits es jugaran a porta tancada durant dues setmanes. Doncs, estàvem pendents ahir d'on es disputaria el partit de l'Uni Girona contra el Venècia a l'Eurocup, però finalment s'ha ajornat sense data prevista.
La decisió s'ha pres arran de les restriccions que es viuen a Itàlia, on s'han suspès totes les competicions esportives fins al dia 3 d'abril.
I més grans afectacions pel coronavirus. El Gran Premi de les Amèriques de MotoGP també queda ajornat.
El tercer Gran Premi de la temporada, que havia de suposar l'estrena de MotoGP, també es disputarà en la data prevista i s'ajorna fins al 15 de novembre.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat. Demà segur que també en titulars generals haurem de parlar de coronavirus. Ara mateix 8 i 13.
Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
Obrim aquest dijous.
Vols tenir internet o fibra allà on no arriben les altres companyies? L'operadora lloretenca de telecomunicacions Fitel Network és la teva solució. Ets particular o empresa? Necessites una atenció realment personalitzada i una solució ràpida i eficaç? Tria Fitel Network. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Molt aviat, cobertura de fibra a totes les urbanitzacions de Lloret. Fitel Network. El teu operador local d'internet.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Hi ha qui té un pis o una casa, a la ciutat o al poble, a la platja o a la muntanya. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC protegim casa teva i, a més, a tu i a la teva família. No ho dubtis, si necessites una assegurança de la llar, vine a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, i som per ajudar.
Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Elige Clínica Fanals. Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-36-43-28 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Vine i gaudeix de la bona cuina, els nostres plats i dels millors esmorzars de Forquilla. A la cuina d'en Pedro tenim menú diari i preparem tapes per fer l'aperitiu. La bona cuina a la cuina d'en Pedro. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara mateix, 2 minuts passen d'un quart de nou. Som al Bon Dia, Bona Hora, a la ràdio de Lloret de Mar, i avui és dimecres 11 de març. Comencem a desenvolupar temes i avui toca començar en plana política. Ho avançàvem ahir als serveis informatius arran d'una notícia apareguda al Punt Avui i a les declaracions que van poder agafar el regidor Francisco Pastor, que era precisament el convidat del programa Sense Pressa d'aquesta casa, de Nova Ràdio Lloret. Malestar en el PSC de Lloret de Mar. 4 dels 5 regidors socialistes de l'Ajuntament desconfien del seu portaveu, Francisco Pastor. És a dir, tots els regidors socialistes, perquè aquest cinquè seria el mateix Francisco Pastor, i demanen un relleu. Volen una manera de fer diferent a la seva i es desmarquen del cap de llista a l'hora de treballar. Els regidors pretenen seguir el grup municipal del PSC mantenint l'equip de govern amb Junts per Lloret.
Francisco Pastor, per la seva banda, reconeix que hi ha un problema, afirma que li han arribat les crítiques per part dels seus companys regidors, Lara Torres, Cristian Fernández, Arantxa Jiménez i Eduardo López. Afegeix que és una qüestió recent, de fa pocs dies, que s'ha de solucionar en l'àmbit intern.
Molts anys que estic en política i en el Partit Socialista, i a mi sempre m'ha agradat que qualsevol tema intern de partit es resolgui de manera interna, i per tant jo, des d'un punt de vista més prudent, prefereixo resoldre aquesta qüestió de manera interna.
Amb tot, Francisco Pastor diu que no preveu canvis, tal com demanen la resta de regidors del PSC de Lloret.
Jo estic focalitzat en el meu dia a dia, a la meva feina, que crec que hi ha molts reptes importants a Lloret a tirar endavant, perquè Lloret té moltes necessitats i per tant això és la prioritat. Per mi el més important és ajudar a la població de Lloret.
El portaveu del PSC de Lloret afirma que compta amb el suport del partit i de la militància i que hi haurà converses per solucionar un problema que és evident que existeix.
És una qüestió molt recent, de fa pocs dies. Jo em sento fort i confiat, tinc el respal de la militància i del partit i, per tant, tirar endavant. Hi haurà converses pendents, evidentment, per mirar de solucionar el problema real que és evident que existeix, però vaja, res més.
Aquestes són declaracions recollides en el programa Sense Pressa de Nova Ràdio Lloret. Francisco Pastor és el primer tinent d'alcalde, regidor d'Educació i responsable de coordinació de l'equip de govern entre Junts i PSC, a més d'estar al Consell Comarcal de la Selva. Pel que fa a càrrecs del partit, ha estat primer secretari a Lloret i és el responsable de formació del PSC a la demarcació gironina.
Cal afegir que la ràdio s'ha posat en contacte amb la resta de regidors del grup municipal socialista a l'Ajuntament de Lloret, però de moment han dit que no volen fer declaracions. Però qui sí que vol fer declaracions és Òscar Aparicio, que és secretari de Política Municipal de la Federació del PSC a les comarques de Girona, i el tenim al telèfon quan són les 8:20. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quin és el posicionament del PSC a Girona davant de tota aquesta polèmica que s'està generant aquí a Lloret?
Bé, nosaltres, com no pot ser d'altra manera, ho hem manifestat públicament, que el nostre suport és per en Francisco Pastor, en el sentit que ell és el nostre portaveu que va estar nomenat per tots els regidors, però a més és el cap de llista del PSC, després de tot un procediment que va haver-hi en el seu moment i que, per tant, ha passat per les urnes i té tota la confiança del partit, no tan sols de Girona, sinó a nivell o en àmbit català. És evident que és una situació que no és agradable. Nosaltres sempre hem cridat a la calma, que tothom s'assegui, ens parlem-ne, perquè a hores d'ara, com reconeixia en aquesta entrevista que he escoltat en Francisco Pastor, és evident que en el moment que quatre regidors demanen o fan un escrit, que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar, però també és el moment que en aquests moments tampoc no sabem quin és el problema exacte que existeix a Lloret. Per tant, el que hem demanat a tothom és que vinguin un dia, ens assentem, parlem i mirem quina és la situació aquesta que ha provocat el malestar i la intentem solventar. I més tenint en compte que no és una situació, o no sembla pas que sigui una situació derivada pel dia a dia de l'Ajuntament, és a dir, l'equip de govern funciona, no hi ha cap discrepància política en temes d'acció municipal, per tant, és una mica més sorprenent que ens trobem en aquesta situació.
Però els quatre regidors que es queixen de la manera de funcionar de Francisco Pastor han explicat ja alguna cosa o simplement han dit que no volen a Francisco Pastor?
A hores d'ara només nosaltres tenim les comunicacions que han fet per escrit i en cap d'elles especifiquen un motiu concret en el que diguin amb aquesta situació, no ens trobem còmodes amb en Francisco Pastor, no ho han verbalitzat. Per això, un cop es va rebre la comunicació, perquè ho vam fer-ho per comunicació, com ja ha sortit publicat, nosaltres el que vam fer és una executiva que estava prevista de tot el partit de Girona. En allà es va acordar dos punts. El primer, donar suport a en Francisco Pastor, i el segon, iniciar un procediment donant marge a l'executiva, en aquest cas el primer secretari d'organització i a mi mateix, per intentar esbrinar quina és la situació, què ha passat i com es pot resoldre.
Podria ser que aquesta investigació, entre cometes, que s'ha de fer ara des del PSC de Girona, fes canviar aquest posicionament? Perquè quina és la situació, no? És a dir, hi ha quatre regidors que podrien acabar, potser, no ho sé, faig previsions que no tinc fermes, però podrien acabar marxant el grup dels no adscrits i el PSC es quedaria amb només un regidor al ple. No sé, caldrà veure quina és aquesta investigació i què ha passat realment perquè s'acabi pronunciant definitivament el PSC a Girona?
No, el pronunciament ja és clar, és a dir, no hi ha cap motiu objectiu en aquests moments que perquè el partit a nivell català o a nivell de Girona retiri la confiança en Francisco Pastor. És una persona de plena confiança, no només dels òrgans institucionals, diguem-ho així, del partit o organitzatius del partit, sinó de la militància de Lloret. Fa dos mesos acabem de passar un procediment per escollir el nou primer secretari. En aquest cas ha estat escollit en Juan Carlos Amaya, que com a primer secretari des del primer moment ha mostrat el seu suport i, per tant, el suport majoritari de la militància amb en Francisco Pastor. Per tant, nosaltres no tenim cap dubte de que la persona que representa en el partit a nivell de Lloret és en Francisco Pastor, que representa o que encapçala, que representen tots cinc regidors, però, per tant, la persona que encapçala és en Francisco Pastor, i no tenim cap dubte que ha de continuar tal com estàvem fins aquest moment.
Val, per tant, ens confirma que, tot i que hi ha diferents persones que puguin estar-hi en contra, en general la militància de Lloret sí que dona suport a Francisco Pastor, eh?
És evident en el moment que us dic que no estem parlant d'un procés electoral que hagués passat fa un any enrere, sinó tot just fa dos mesos, a finals de desembre, en què va haver-hi doncs, això, unes primàries per escollir democràticament doncs, el primer secretari que ja en el seu moment i en aquests moments també ha dit que mostra el seu recolzament a Pastor. Però nosaltres el que no volem és fer dos grups, és a dir, en tot cas si hi ha algun tipus de dificultat, de manca de sintonia d'algun programa, que ja dic, en aquests moments en som desconeixedors, doncs entenem com és normal seure's i parlar-ne. Jo com a secretària política municipal doncs, he tingut contacte freqüent amb tots els regidors, no només de Lloret, sinó de tots els municipis, els hem ajudat i per tant entenem doncs, que si hi hagués algun tipus d'això de discrepància, sigui política, sigui personal, que, doncs, que per això hi som nosaltres, no? Doncs, per intentar doncs, llimar aquesta situació, perquè estem parlant d'un equip que conforma part d'un govern, que tot just no fa ni un any que han passat unes eleccions amb un resultat molt millor que el de fa 4 anys enrere, i per tant entenem doncs, que la ciutadania, en aquest cas de Lloret, el que no es mereix és tenir ara doncs, aquesta situació o aquestes discrepàncies, i més que es fan de manera pública, que poden afectar a un govern que en aquests moments funciona i funciona bé.
I en tot cas, si després d'aquestes reunions previstes i de conèixer què és el que ha passat exactament, segueixen havent-hi regidors que no combreguen amb la manera de fer de Francisco Pastor, se'ls podria fer plegar del partit?
Jo no estic en aquesta situació de fer plegar ningú. És a dir, entenem qualsevol militància és lliure i, per tant, sempre que hi hagi un respecte institucional, un respecte per les idees base del PSC, pel programa electoral, que es van presentar, i ja dic per les directrius, no? I en aquest cas doncs, el reconeixement de qui va encapçalar aquella llista, qui va donar la cara i qui va aconseguir els resultats, o com a mínim el que estava davant, que és en Francisco Pastor, nosaltres no ens hem posat mai en una situació, en una tesitura de fer fora ningú. Per tant, jo no crec que sigui aquesta la situació, i a nivell general, parlo no a nivell específic de Lloret, és evident que quan hi ha discrepàncies s'han de resoldre, en el moment que aquestes discrepàncies ja no són discrepàncies, sinó que fos anar contra la línia del partit, llavors sí que s'hauria de prendre alguna decisió, però no crec que estem en aquesta situació, ja dic, com a Partit Socialista, com a Federació de Comarques de Girona, el que volem és això, donar el suport a en Pastor, perquè és la persona que ha encapçalat la llista, però a més intentar reconduir una situació. Jo en aquests moments no plantejo que el PSC, perquè no hi ha hagut de moment cap acció, diguem-ho així, no? Que vagi en contra del partit, doncs fer cap tipus de mesura. Llavors és evident que la militància o pertany a un partit o pertany a un grup municipal depèn de, és, en el cas més dels grups municipals, l'acte de regidor és personal i per tant aquí ja queda una decisió personal de, en aquest cas, els 5 regidors que hi ha per part del PSC a Lloret.
Senyor Aparicio, hi ha alguna data fixada per trobar-se amb tots els regidors de Lloret?
Vam fer una proposta de, no recordo, són 4 o 5 dates, per tant, entenc que en el decurs d'avui alguna d'aquestes, perquè hem de posar en comú l'agenda no només dels 5 regidors de Lloret, que tenen a part de les seves coses polítiques, també els personals, sinó també de l'executiva de Federació de Comarques de Girona, el primer secretari, el secretari d'Organització. Per tant, se'ls ha fet arribar 4 o 5 dates perquè poguéssim consensuar una, asseure'ns i parlar. En aquests moments estem pendents doncs, de la resposta dels 5 regidors de Lloret, a veure quin dia podem fer aquesta trobada.
Doncs n'estarem pendents també des de la ràdio de Lloret per veure com evoluciona tot plegat. Però per ara, Òscar Aparicio, secretari de Política Municipal de la Federació del PSC a les Comarques de Girona, agraïm molt que hagi atès la nostra trucada des de la ràdio de Lloret i li desitgem molt bon dia.
Igualment i moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora.
Un minut per 9:15 i seguim en plana política perquè volem explicar que Ciutadans ha presentat 3 esmenes als pressupostos de la Generalitat relacionades amb Lloret de Mar. Una fa referència a l'àmbit educatiu. La formació taronja demana finançament per les obres de construcció d'un nou institut a la vila. Les altres dues són en matèria de sanitat. El que fem és conèixer amb tot detall aquestes demandes amb el portaveu provincial i diputat de Ciutadans per Girona al Parlament, que és Jean Castel. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Dèiem que hi ha tres esmenes relacionades amb Lloret de Mar i una, ens comencem parlant d'una d'elles que parla del nou institut.
Sí, aviam, nosaltres hem volgut, i em permetràs que comenci, presentant 1.200 esmenes a Catalunya i per reconduir 900 milions d'euros. En aquest sentit, hem presentat 80 comarques gironines en 14 municipis i concretament a Lloret teníem demandes històriques pendents i jo crec que hem d'abocar amb un pressupost tot allò que són futurs dintre dels municipis i en aquest sentit agrair la feina que han fet els nostres regidors. En aquest sentit, la creació d'un fons de finançament per les obres de construcció del nou institut de Lloret era un repte pendent. Entenem que hem de deixar de parlar i veure realitats, i realitats són partides pressupostàries que donin un futur millor i adequació a molts temes dels nostres municipis. I en aquest sentit, creiem que Lloret ja és una conta que ha de veure realitat, llum i futur en aquest institut. De la mateixa manera que hem presentat esmenes per obtenir més recursos, disminució de les llistes d'espera, més personal assistencial quan parlem del CAP. El CAP entenem que ha de mantenir i donar i millorar cada dia el seu servei. En aquest sentit hem presentat dues esmenes dirigides també en aquesta millora. Em permetrà que a la Selva, de la mateixa manera i amb la mateixa línia d'aquestes esmenes a Lloret en el CAP, a Tossa de Mar hem demanat també un fons per garantir el servei de pediatria en el CAP. A vegades hem de pensar en les distàncies territorials i Tossa és un enclau municipi que per distàncies mereix tenir aquest servei de pediatria, de la mateixa manera que urgències nocturnes. És de rebut que mantenim unes urgències nocturnes i a Tossa de Mar és necessari. De la mateixa manera, a Blanes, un altre municipi de la Selva, on hem demanat més recursos per al CAP 2, disminuir un cop més les llistes d'espera i dotacions quan parlem de l'àmbit de la seguretat, Mossos d'Esquadra i Bombers. Hem de cobrir territorialment la necessitat a davant de quan tenim un atzurt com pot ser un incendi.
I tornant cap a Lloret i en l'àmbit educatiu pel que fa a l'institut, seria la demanda és per un nou institut a banda del Sant Quirze que ja va obrir l'any passat i que ha d'anar incrementant en els propers anys? Seria un altre independent?
Sí, seria la construcció d'un nou institut a Lloret de Mar que també assoleixi la demanda. Com bé dius, tenim una demanda creixent a la zona de la Selva, concretament a Lloret de Mar, l'opció i la realitat és aquesta i en aquest sentit han demanat en sentit comú el fons de finançament per a aquesta construcció d'un nou, vull recalcar, d'un nou institut a Lloret.
I tenen constància de si tant aquesta per l'institut com les dues relacionades amb l'àmbit de la salut prosperaran, si s'acceptaran i tiraran endavant?
Nosaltres així ho defensarem, entenem que la responsabilitat de qualsevol govern és de tot allò que portem parlant cada any i que en molts casos els propis grups que donen recolzament al govern en parlen de la necessitat i de l'urgència, és el moment per demostrar aquesta responsabilitat davant d'esmenes que van dirigides a millorar el dia a dia de molts ciutadans dels nostres municipis i també a donar la responsabilitat i les sortides amb clau responsabilitat institucional quan parlem de l'àmbit de la sanitat o de l'educació.
Doncs ho recollim i quan se sabrà, quan es debatran aquestes esmenes i se sabrà alguna cosa?
Bé, estem pendents la setmana que ve del ple i també de tot el debat que s'ha de produir en principi aquest dijous al Parlament de Catalunya, que és la Comissió d'Economia en totes les seccions a l'esmenat i a la pròpia llei de pressupostos on seran debatudes secció per secció.
Doncs veurem si acaben prosperant, tant de bo que sí. En tot cas, Jean Castel, com a portaveu provincial i diputat de Ciutadans per Girona al Parlament, agraïm que ens hagi fet arribar aquesta informació per part del seu partit aquí a la ràdio. Molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia a tothom.
Bon dia, bona hora.
Doncs ara passen 4 minuts de 9:15. I el que fem aquí al Bon Dia, Bona Hora és saludar de nou amb Miquel Bernis amb tots els detalls de la informació meteorològica. Miquel, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest dimecres ha començat amb un cel bàsicament serè i amb temperatures similars a les d'ahir. Avui esperem que la temperatura no variï gaire a prop de la costa, ambient molt suau, però amb màximes de 17-18 graus, mentre la temperatura es dispararà més clarament a l'interior de la selva i de les comarques de Girona, on les màximes superaran amb facilitat els 20 graus. Ambient, per tant, bastant primaveral el d'aquest dimecres. També aquest dijous la temperatura serà alta, fins i tot encara una mica més que no pas avui, i en tot cas de cara a divendres i al cap de setmana s'anirà normalitzant la temperatura, però no esperem que arribi tampoc cap situació de fred destacable. Pel que fa a l'estat del cel, avui el sol predominarà, com dèiem, possibilitat d'algun núvol baix poc important, però en general els núvols seran escassos. Demà i divendres, però sí que arriben sistemes frontals que poden fer augmentar més els núvols, mantindran el cel més variable, cel enterbolit per núvols alts i mitjancs en general. Difícilment arribarà a ploure ni aquest dijous ni aquest divendres, però sí que començarem també el cap de setmana encara amb aquest panorama una mica variable. El cap de setmana tampoc és probable que arribin pluges, hi ha més incertesa, però de cara a l'inici de la setmana que ve, al voltant de dilluns, és més probable que tinguem una situació de pluges bastant extenses a Catalunya, tot i que ara mateix les probabilitats que arribi a ploure amb ganes són més altes cap a l'oest i cap al sud, més que no pas en comarques de Girona. Encara insistim que la incertesa és alta i és difícil saber si realment arribarà a ploure amb certes ganes a l'inici de la setmana que ve. Ho anirem seguint. Pel que fa a les temperatures, sembla que aquest canvi de temps farà retornar una mica l'ambient més de finals d'hivern, però sense que tampoc el termòmetre baixi especialment.
Doncs seguirem amb aquestes temperatures agradables per ser aquesta època de l'any. Miquel, moltes gràcies, i afegir que ara mateix 8 graus i mig marca l'estació meteorològica de Protecció Civil amb la humitat al 94%.
Són molts els lloretencs i lloretenques que destaquen per algun aspecte de la seva vida. I a la ràdio tenim ganes de conèixer-los. Per això, cada dimecres tenim un convidat especial amb veu pròpia amb qui conversem de 9 a 2 quarts de 10 del matí. 30 minuts per descobrir una persona de la nostra vila. Amb veu pròpia. Escolta el programa quan vulguis a novaradiolloret.cat.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Dos quarts i mig de 9 del matí, seguim a l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora de Nova Ràdio Lloret. Ara parlant del Dia Internacional de la Dona, perquè amb motiu d'aquesta celebració també es va commemorar el passat diumenge. Lloret en Comú va celebrar que s'ha editat el còmic titulat Científiques, passat, present i futur, amb l'objectiu de donar visibilitat al paper de la dona en el camp de la ciència. La idea va sorgir de la Unitat d'Igualtat de la Universitat de Sevilla i el còmic l'ha il·lustrat la dibuixant Raquel García. Una membre de Lloret en Comú, Marga Puntada, explica que ha de servir perquè les nenes tinguin referents femenins en el món de la ciència, un àmbit en què considera que la dona mai no ha estat prou reconeguda.
És una professió a la qual moltes dones no tenen como ese referente. Entonces, nuestras niñas y nuestras jóvenes tienen que tener un espejo donde mirarse, porque sí que tenemos otras profesiones donde es la educación, el cuidado, en el que sí que la mujer está como más reflejada, pero hay otras profesiones como de ciencias, matemáticas, algo de deporte, que es donde necesitamos que todas las mujeres sean visibilizadas, para, más que nada para eso, para que las niñas tengan un referente de en qué mirarse.
El còmic presentat amb motiu del Dia Internacional de la Dona compta amb activitats per dur a terme al llarg de tot l'any. En aquest sentit, des dels comuns faran arribar exemplars de la publicació a les escoles i centres cívics de la vila.
Lo sacamos ahora porque es el Día de la Mujer, donde siempre intentamos hacer reivindicaciones para estas fechas, pero es algo que queremos alargar en todo el año. De hecho, el còmic tiene diferentes actividades que se pueden realizar, ya que intentaremos que lleguen ejemplares a centros cívicos, centros escolares, la biblioteca, para que puedan trabajar durante todo el año con estas actividades.
Com diem, el còmic mostra el treball de diferents dones que, al llarg de la història, han destacat pel seu treball en l'àmbit científic. La regidora Estela González en remarca dues.
Podemos encontrar personas súper importantes, por ejemplo, Hipatia, que hace más de 1.600 años fue una mujer muy importante en su época. Después tenemos Ada Lovelace, que en el siglo XIX en Londres fue la primera persona en escribir un programa para ejecutar en un ordenador.
A més, el còmic també parla de Marie Curie, Rosalind Franklin i Edith Lamarr.
Otra persona que fue muy importante, que eso sí que ya no suena más, es Marie Curie. Marie Curie emigró a Francia, a París, para poder estudiar porque ella es de Varsovia. Rosalind Franklin, también una mujer muy importante, que nació en Londres y fue la descubridora de la forma del ADN. Y para acabar, tenemos a Edith Lamarr. Lo que a ella más le gustaba era el cine y la ingeniería.
Com hem dit, el còmic Científiques, passat, present i futur es podrà trobar a escoles i centres cívics. Ampliem encara més aquesta informació amb el nostre company Moisés García.
Parlem amb la il·lustradora del còmic, Raquel García. Raquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Amb quin objectiu s'ha decidit crear aquest còmic?
Doncs la idea per fer aquest còmic, i una mica la idea de la que parteix també l'obra de teatre, donar renca al còmic, és fomentar les vocacions científiques, no només entre els nens, sinó sobretot entre les nenes, perquè sembla que les nenes doncs, tenen certes reticències a l'hora de triar carreres més científiques o tecnològiques. I per tal d'arribar aquí a fomentar aquestes vocacions, doncs, es busca oferir una sèrie de referents femenins que han treballat a la ciència, tant del passat com del present.
Important, no?, el fet de crear referents, sobretot per les nenes, per les joves que es vulguin dedicar o que volen iniciar estudis de ciència.
Sí, els referents són molt importants. Jo com a dibuixant també tinc els meus referents, hi ha referents homes i referents dones també. Cert que costa més trobar referents dones, no?, en segons quin àmbit. Llavors, en aquest cas, sobretot tant les científiques com de l'obra com jo, com en Paco, que és l'ideòleg de l'obra, pensem que és molt important oferir a les nenes aquests referents, no? aquests models on es poden emmirallar i poden veure, ostres, doncs, aquestes persones ho han aconseguit, estan fent tot això, ostres, m'interessa, és admirable, i jo també vull fer-ho.
De quina manera has participat tu, Raquel, en aquest còmic?
Doncs jo m'he ocupat de fer l'adaptació de l'obra de teatre. O sigui, jo vaig veure l'obra a Viladecans, perquè elles, les científiques i en Paco, van venir cap aquí, que participaven en el concurs Ciència en Acció, es van endur el premi, per cert, i allà em van proposar de fer l'adaptació de l'obra de teatre a còmic. Llavors jo vaig partir del guió teatral i la vaig adaptar al format còmic, perquè, clar, són dos llenguatges molt diferents, i hi ha doncs, coses que a l'obra de teatre no hi són i que jo les havia d'inventar, anem a dir, entre cometes, pel còmic. No? L'obra de teatre, per exemple, no hi ha decorats, treballen molt apoyant-se en projeccions, llavors jo vaig haver de construir doncs, tots els fons, tots els decorats que necessitava al còmic, anem a dir. No? I amb això vaig comptar doncs, amb el seu suport perquè doncs, a l'hora de documentar-me m'orientessin per aconseguir el màxim rigor.
I no sé si has utilitzat alguna tècnica en concret per fer els dibuixos d'aquest còmic, les il·lustracions.
Jo acostumo a treballar a mà, treballo a llapis, després en tinto, i un cop tinc el treball entintat, l'escanejo i acabo sempre, o sigui, tot el muntatge del còmic i el color i tal, ja el faig en digital, ja el faig en Photoshop, treballo en tauleta gràfica, i diguem que combino doncs la vessant més analògica amb la vessant tecnològica per treballar, és més còmode.
I Raquel, al final, com s'han de valorar aquest tipus d'iniciatives, sobretot venint d'unes dates en què s'ha commemorat el Dia Internacional de la Dona?
Jo crec que són iniciatives molt, molt valuoses. Crec que n'hi hauria d'haver més. Més que res perquè, ja fora de dates, ja fora de dates commemoratives, vull dir, crec que és una cosa que hauria d'estar present el dia a dia justament per poder-ho normalitzar. I el fet que vingui d'una entitat tan potent com la Universitat de Sevilla, que és molt potent a nivell d'investigació, i que a més sigui un producte que s'ofereix de manera gratuïta, o sigui, la gent se pot descarregar a la web de científiques.us, US per Universitat de Sevilla, se pot descarregar amb resolució mitjana i en alta resolució, i a més és un material que també conté doncs, moltes activitats per treballar a l'aula, a través d'enllaços, i el més interessant de tot és que això està és gratis, o sigui, la gent en pot disposar tal com en vulgui, ho pot fer servir, ho pot treballar, i que és un recurs, jo penso que és això que deia, no? Molt valuós.
Feia referència ara que no només perquè s'hagi commemorat el Dia de la Dona són importants aquestes iniciatives, hem de dir que el còmic també compta amb una guia didàctica amb activitats per realitzar durant tot l'any a les aules.
I a part, sobretot dedicat als cursos de primària, però crec que algun de secundària també hi ha alguna cosa que la pot aprofitar. I són totes les activitats estan dissenyades per l'equip de científiques que ha fet l'obra, que ha fet el guió, que a més són, bueno, doncs hi ha la Clara Grima, que és matemàtica, la Adela Muñoz, que és química, perdó, llavors hi ha la Mari Carmen Romero, que és enginyera informàtica, i la Maria José Jiménez i la Isabel Fernández, que són matemàtiques també. Llavors elles cada una té un àmbit d'investigació especialitzat, que també s'explica al còmic, i a partir d'aquí han anat treballant activitats que són molt accessibles, que no cal ser Marie Curie o Rosalind Franklin per fer-les.
Doncs Raquel, moltíssimes gràcies per explicar-nos tot aquest aspecte del còmic. Gràcies per atendre la trucada de la ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara passen 2 minuts de 3:15. Continuem parlant, en aquest cas, de Marta Pessarrodona, que obrirà la segona edició del Lloret Radical Poesia, un cicle dedicat al gènere poètic que comptarà amb 5 recitals protagonitzats per dones. La sessió d'aquest dissabte serà la primera, titulada Poemes Escollits. Per la resta de jornades d'aquest mes de març hi haurà Meritxell Cucurell Jorba el dia 21 i Núria Martínez Bernis el dia 28. Pel mes d'abril hi haurà 2 sessions més, el dia 18 amb Laia Carbonell i el dia 25 amb Esther Xargai. Tots els recitals seran en dissabte i començaran a les 8 del vespre a la sala polivalent de la Casa de la Cultura de la Biblioteca Municipal. L'entrada és gratuïta. El cicle Lloret Radical Poesia és una idea original de l'artista lloretenca Neus Almau amb el suport de la biblioteca. Doncs en aquest cas, qui ha parlat amb Neus Dalmau i també amb la regidora de la biblioteca, Marina Nicolás, és Rosa Giral. L'escoltem.
Tenim als estudis l'artista Neus Dalmau i la regidora de la biblioteca, Marina Nicolás. Molt bon dia a les dues i gràcies per ser aquí.
Bon dia.
Bon dia.
Parlem de la segona edició d'aquí al Lloret, del Lloret Radical Poesia, que comença aquest cap de setmana. Com es presenta aquesta segona edició? Neus.
Em sembla que es presenta bé, això dependrà de la gent que vingui. Nosaltres estem fent tot el possible perquè sigui un èxit.
Marina, per què hi dona suport la biblioteca en aquest cicle?
Nosaltres hi donem suport perquè entenem que és una molt bona oportunitat per donar a conèixer poetes que tenim al nostre voltant i que són de molta categoria. Hem de recordar que passarà gent que ha guanyat la Creu de Sant Jordi o el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i, per tant, doncs, és una cosa molt interessant. A més, estem donant importància a un cercle de poesia dedicat a les dones, que ho impulsa el Leat i la Neus Dalmau al capdavant, i doncs creiem que és molt important perquè va tot lligat amb el protocol contra l'assetjament sexual que va impulsar el Leat i que es va acabar presentant com a moció al darrer ple de l'Ajuntament i que es va aprovar per unanimitat.
La primera sessió del cicle és aquest dissabte, ve la Marta Pessarrodona. Neus, avança'ns alguna cosa d'aquesta sessió, com serà?
La Marta Pessarrodona és una institució, és una senyora molt gran, ha rebut la Creu de Sant Jordi, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el Premi Nacional de Literatura, amiga personal de la Susan Sontag, de la Maria Aurèlia Campmany, de la Montserrat Roig, de la Doris Lessing, del Cabrera Infante, va ser parella del Gabriel Ferreter, tot i que mai va voler exercir de consort, és feminista militant, i per nosaltres és un honor poder-la tenir, perquè és una de les grans veus de la literatura del nostre país.
Neus, veiem, mirant el cartell, no, del cicle, que tota la rapsoda són dones en aquesta edició.
Sí, aquesta edició l'hem volgut dedicar a les dones perquè, a veure, dintre el LEAT hem tingut un problema gruixut amb un soci que tenia una responsabilitat a dintre l'associació, i aquesta persona doncs ha fet maltractaments a quatre sòcies del LEAT. I degut a tot aquest treball que s'ha fet, com bé deia la Marina, que vam presentar aquesta moció de consens tots els grups polítics, perquè hi havia un espai d'indefensió molt gran en els protocols que hi havia en l'Ajuntament. Llavors una cosa ha portat l'altra i evidentment doncs, ja que estàvem amb aquest tema, doncs hem volgut, no perquè toqués sinó perquè ens hem sentit maltractades, doncs que hem volgut reivindicar el feminisme i per fer-ho doncs hem dedicat aquest segon edició del cicle a la poesia de les dones.
Per tant, cartell íntegrament femení, reivindicatiu, i també reivindicant un gènere com és la poesia, no? Que potser sembla un gènere que queda com una mica en segon terme.
D'això en parlàvem ara amb la regidora i també amb la Marta Pessarrodona, que ens va felicitar molt especialment pel títol d'aquest cicle que volem estable, perquè ella mateixa va dir que en un món com el que vivim, què hi pot haver més radical que la poesia? Ara en parlàvem amb la Marina, que vivim en un món de banalitat. O sigui, parlem de banalitats, són notícia banalitats. És difícil parlar de temes profuns. No hi estem avasats, no ens volen profundes, no ens volen profuns. I la poesia és el que toca.
Neus, l'any passat en la primera edició es va intentar fer un happening, no? de tot un dia de 24 hores, sí. Però amb les eleccions no es va poder acabar de fer. I s'ha previst en aquesta segona edició o es vol intentar fer d'alguna manera?
En aquesta segona edició es va preveure, perquè aquest happening és molt, molt interessant, però primera per qüestions de pressupost no va poder ser, i segona perquè es va voler enfocar a les dones, i els creadors d'aquest happening, doncs el creador és el Marc Egea, que és un senyor. Esperem que l'any que ve doncs ja no tinguem aquests problemes que hem tingut aquest any i puguem fer un cicle paritari.
Doncs ja arribarà això.
Segurament.
Si us sembla, des d'aquí, des de la ràdio, feu una crida a la gent que ens pugui escoltar per venir i gaudir del cicle Lloret Radical Poesia. Marina, perdó.
Doncs jo una mica en la línia del que deia abans, vindran durant tots aquests dies, en tots aquests recitals, doncs, poetes de molt bon nivell, molt diverses, totes elles, però totes amb una categoria molt important, i per tant doncs animar tothom que s'acosti. Seran unes sessions, preveiem, molt interessants, i per tant doncs això, animar tothom que passi per la sala polivalent de la biblioteca, perquè els hi agradarà molt.
Neus.
Doncs sí, una mica el mateix, i dir que des de la honorabilitat de la Marta Pessarrodona fins a la Núria Martínez Bernis, que és de la onda, diguem-ne, de les Femen, per dir alguna cosa, molt radical, radical, però radical, radical, fins a l'Esther Xargay, que fa una poesia avantguardista, dadaista, superelegant, totes, la Meritxell Cucurella, la Laia Carbonell, totes són d'un gran nivell, i de molt diferents edats, perquè la Laia té 20 i pocs anys i la Marta Pessarrodona en té més de 80. Llavors pensem que els hi hem de donar suport, ja que fan aquest esforç per venir, i també ens agradarà molt de poder compartir amb elles el seu món profund i sensible.
Doncs tot aquest cicle, aquesta segona edició, com diem, comença aquest dissabte amb Marta Pessarrodona a la Biblioteca de Lloret de Mar. Neus Almau i Marina Nicolás, moltíssimes gràcies per venir-ho a explicar a la ràdio.
A vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
5 minuts, arribem a les 9 en punt. Encara tenim un parell de temes que tractar, i és que la colla lloretenca Els Encantats han guanyat dos premis a la Rua de Tossa de Mar, celebrada el passat cap de setmana, on s'han tancat ja els actes del Carnaval de la Costa Brava Sud. Amb la disfressa rococó, Els Encantats s'han quedat tercers a la famosa ressaca del Carnaval, així es coneix la gran Rua de Tossa, en què els lloretencs han estat la primera colla de fora en obtenir un guardó en l'apartat de carrosses, el tercer, a més de la votació popular en línia. Una membre de la colla, Cassandra López, explica que està molt contents d'aquests premis aconseguits a Tossa de Mar.
Molt contents. Només tenim paraules d'agraïment, sobretot per la gent de la nostra colla, i contents també perquè al ser els guanyadors, els tercers de Tossa, som els primers de Forània, i això comporta que hem de sortir a la rua d'estiu, així que hem de guardar els nostres trajes i preparar-nos per el final del nostre show, que serà el 20 de juny allà a Tossa.
Els Encantats, que participaran al Carnaval d'estiu de Tossa, han aconseguit aquests premis amb la disfressa rococó, un nom que també té un doble sentit.
Hem barrejat elements d'aquests dos conceptes, no? Agafant el rock com a element que es veia, doncs, la jaqueta d'en Freddie Mercury, un personatge molt identificatiu en el rock, els guants de rejilla, la corona de Queen, ens hem sentit els reis del rock total, tot això barrejat amb els conceptes del rococó, no? Aquestes faldilles més clàssiques, la jaqueta del noi, no?, que combinava molt aquesta elegància, i els balls, que combinaven molt els elements rockeros amb balls molt més clàssics. I
però Els Encantats no són l'única colla lloretenca que ha aconseguit un premi a Tossa. Welcome and Friends s'han endut la cinquena posició en la categoria de comparses. La colla Canya i Conya de Tossa han estat els guanyadors de la ressaca del Carnaval, en la que hi han participat més de 1.600 persones, repartides en 31 colles de diversos punts de Catalunya. Es calcula que 20.000 persones han gaudit de la desfilada de la població veïna. I un últim apunt, ha estat ajornada la celebració del 50è aniversari del Club Hoquei Lloret a causa del coronavirus. Arran de totes les mesures de prevenció i recomanacions que estan fent les administracions, l'entitat ha decidit anul·lar les activitats que tenien programades per aquest diumenge. Josep Ferrer, membre de la Junta Directiva, explica que la decisió es va prendre ahir i afegeix que sí, que està previst muntar l'exposició que repassa la història del club.
En reunió de junta d'ahir a la nit, dimarts, vam acordar, després de les informacions respecte al coronavirus i per ajudar a l'atenció, posposar la festa dels 50 anys del club. Dic que l'exposició de la història del club estem treballant perquè estigui visible en el pavelló municipal pròximament.
L'exposició es podrà visitar a l'entrada del pavelló municipal d'esports i comptarà amb diversos plafons que faran un repàs a les 5 dècades de vida amb una secció especial per als més petits.
M'ha sigut una mica complicat perquè jo ja tenia documentació antiga, me la va deixar en Joan Bernat, que va ser un dels fundadors, i també vaig estar parlant amb Antoni Caraz, ara ja ha desaparegut, i amb en Dionisio Soliguer, que són fundadors. I ara aquesta vegada, al fer l'exposició aquesta, m'he tornat a moure fa un qüestió de 2 mesos i tinc més informació. Hi haurà 4 panels a l'entrada del club. N'hi ha un que està destinat als nens, o sigui, és la història del club amb dibuixos, perquè així els nens puguin entendre-ho millor i els agrada una mica més, sigui més divertit. I després hi haurà una part de documentació, de fotografies, de trossos de revistes, bueno, una mica de tot, està molt bé.
De moment, la resta d'activitats del club seguiran amb normalitat, tant entrenaments com partits, tot i que l'entitat està atenta a qualsevol novetat que hi hagi referent a les mesures de prevenció de contagi del coronavirus. Recordem que el Club Hoquei Lloret havia de celebrar aquest diumenge el seu 50è aniversari amb el torneig All Stars, amb exjugadors del club que tornaran a posar-se els patins. Un torneig dels jugadors de l'Escoleta, un torneig 3x3 amb jugadors de diferents edats barrejats i una botifarrada. De moment, encara no hi ha la nova data fixada. Un minut i arribem ja a les 9 en punt del matí. A partir d'aquella hora, la nostra companya Maria Joan Comartí, que pren el relleu amb el programa En Veu Pròpia, són els continguts que aquesta franja horària, a partir de les 9 del matí, ofereix Nova Ràdio Lloret. Però cada hora en punt tindrem la informació puntual de totes les activitats, de tot el que passa a Lloret de Mar i també a Rodalies, a través dels butlletins de notícies, com diem, cada hora en punt i fins a mitjanit. El Bon Dia Bona Hora torna demà a partir de les 8. Fins aleshores, bon dimecres.
Bon Dia Bona Hora.